formació, 31-13. Ara sí que veig molt coll avall la victòria d'Escòcia, la derrota d'Anglaterra, que si es confirma faria que en dues jornades, de moment, només França fos l'únic equip invicte, sí, sí, en aquestes sis nacions.
França,
i juguen demà.
Juguen demà, contra Gales, eh? Sí. Recordem-ho. Parlo de memòria, juguen
a Gales,
a Cardiff. Sí, sí, el Millennium de Cardiff. Hem sentit senyals de les 7 de la tarda. De seguida continuem amb el partit del Johan, o el partit de Can Dragó i tot el que està passant a l'esport en directe. Abans, notícies. La Gemma Bonet, hola Gemma, bona tarda.
Què tal, bona tarda. Les rues de Carnaval a diversos municipis, sobretot de l'Empordà, ja s'han suspès a causa del vent. S'han cancel·lat per les fortes ventades. En alguns casos han superat els 150 km per hora, especialment a la zona de l'Alt Empordà, com us dèiem. A Roses, per exemple, una de les rues amb més participants a la zona, l'han anul·lat i preveuen traslladar-la a dilluns a la tarda, si el temps ho permet. Passa el mateix també a Llançà, on també s'han suspès els actes de Carnaval. La Ràpita, al Montsià, en aquest cas al sud del país, han ajornat el Carnaval fins la setmana que ve, i també s'ha anul·lat el Godall, l'Enfarinada, al Montsià, i la Rua de Camprodon, al Ripollès, on també hi ha força vent a aquesta hora. La ratxa de vent més forta que s'ha registrat fins ara, de 167 km per hora, ha estat al Coll dels Belitres, a Portbou. A Amposta, Montsià i també al Ripollès encara hi ha diversos problemes amb la xarxa de subministrament elèctric i usuaris que no tenen corrent encara a aquesta hora. Fins les 5 de la tarda s'han registrat més de 700 trucades al telèfon d'emergència 112 i els bombers han rebut també més de 650 avisos a causa del vent, la majoria per afectacions en cotxes aparcats que han rebut impactes de pedres o de murs i desperfectes en senyals de trànsit i caigudes d'arbres a les carreteres. De moment no consta, però, cap dany personal. Pel que fa a la zona de l'Ebre, on sí que hi ha hagut molta afectació, és als arrossars. Les afectacions i les conseqüències, diuen els regants, seran superiors a les que va provocar el temporal Glòria el 2020. Javier Casanova és el president dels regants de l'Esquerra de l'Ebre.
Lo Glòria era una inundació de llevant, amb molta pluja. Estàs de vent de dalt, los camps estan secs, entra sal, entra, com no hi ha, no es diluïix l'aigua dolça en salada, doncs, claro, pot tindre conseqüències pitjors, no?, pels camps.
De les notícies del món, el Regne Unit i quatre països europeus més acusen Rússia d'haver enverinat el dissident Alexei Navalny, quan dilluns es compliran 2 anys de la seva mort. Els britànics han emès un comunicat conjunt amb França, Alemanya, Suècia i els Països Baixos, on expliquen que han fet una investigació sobre les causes de la mort de Navalny i han analitzat mostres seves. La conclusió és que Navalny el van assassinar amb un agent nerviós extret del verí d'una granota endèmica de l'Equador. El fet que aquesta toxina no es trobi de forma natural a Rússia ha estat un dels arguments definitius que apunten al Kremlin, segons ha dit la ministra britànica d'Exteriors, Yvette Cooper. Only the Russian government.
Només el govern rus tenia els mitjans, el motiu i l'oportunitat d'utilitzar aquesta toxina contra Alexei Navalny a la presó. I és per això que som avui aquí, per posar de manifest l'intent bàrbar del Kremlin de silenciar la veu d'Alexei Navalny.
I encara una altra notícia destacada del dia. Els Estats Units ofereixen a Europa restaurar l'ordre mundial amb ells, però, això sí, sota el lideratge de Donald Trump. És el missatge que el secretari d'Estat Marco Rubio ha llançat avui a la Conferència de Seguretat de Múnich i que els europeus han interpretat de forma positiva com una voluntat d'acostament. Al mateix escenari, a Múnich, el president espanyol Pedro Sánchez ha proposat enfortir la defensa europea per dependre menys dels Estats Units.
Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
Som els del Tot Gira, tenim molts fronts oberts. Comencem amb el futbol, la Lliga F, minut i marcador ara mateix el Johan.
32 de la primera, continua guanyant el Barça, Barça 1, Eibar 0.
Recordeu que tenim en joc des de 2/4 de 7, primera divisió, el partit del Pizjuán.
El Sevilla amb 10, empat a 0, 32 de partit, Sevilla 0, a la vez 0.
A la primera ref, l'Europa, també des de 2/4 de 7, juga contra el Tarazona, Can Dragó.
Caminant cap a la primera mitja hora de joc, empat a 0.
Som encara, Ernest Macià, al descans, Lliga CB de bàsquet, del partit de la Penya a Saragossa.
Hi som, i la Penya guanya al final d'aquest segon quart, a punt de començar el tercer, 32 a 39.
Sis nacions de rugbi, juga, recordem, Escòcia davant Anglaterra, Edimburg, els escocesos que volen fer sang amb els anglesos, i a més a més hi ha la Calcuta Cup en joc, com van les coses?
Estan fent sang, falten 23 minuts perquè acabi el partit, guanya molt clarament Escòcia, Escòcia 31, Anglaterra 13.
I estaven pendents de l'hoquei patins, jornada europea, en què categoria femenina, tant a la primera categoria Champions com també a la segona, que és l'Europa Cup.
Mira, la Champions ha començat el partit entre el Vilassana i el Terecable Gijón. El primer minut de joc, de moment, a empat a 0. Molt bones notícies pel que fa a la segona competició europea, perquè a l'Europa Cup femenina, l'anada, el Voltregà ha golejat el Noisy per 5 gols a 0. S'ha acabat el partit ara mateix, per tant, victòria per 5 a 0, i també està golejant el Sant Cugat, i ho està fent a domicili contra el Cotràs a la segona part per 0 a 4. Per tant, probablement aquests dos equips ja els tenim a la següent ronda, perquè
ja serà la final a 4.
Malament hauria d'anar el partit de tornada.
Bons marcadors. A l'anada dels quarts de final, els partits de tornada es disputen el 28 d'aquest mateix mes. I novetats al Johan perquè fa el segon al Barça. Ara s'hi pina, eh?
Sí, ara sí, Clàudia Pina rematant una bona jugada del Barça per la banda esquerra. En lloc de fer la passada al segon pal, s'ha fet una passada al punt de penal on estava Clàudia Pina totalment sola. Bona rematada amb l'interior de la bota, impossible per Laura Martín. Marca el segon al Barça, el 35 de la primera. Barça 2, Eibar 0.
Centrada de Brooks molt bona amb l'exterior,
sí.
Eh?
Molt bona, sí, sí. I el que han fet bé aquesta jugada al Barça és no intentar arribar fins a la cuina i fer la passada enrere, perquè ja ho havien intentat un parell de vegades i no els hi havia sortit, havien topat amb tota la defensa de l'Eibar, que és molt poblada. Per tant, bona jugada, i ara la llauna ja és definitivament oberta.
El revisen, però bé, no hi ha absolutament res. Fa la quarta àrbitre, el que dèiem abans, però evidentment no hi ha absolutament res. Per tant, el gol puja al marcador, 2-0. El Barça, per cert, no ha passat cap angúnia al darrere, defensivament. Jo, de fet, diria que Gemma Font l'ha arribat a tocar la pilota.
Sí, hi ha hagut una jugada de l'Eibar que diríem que és la més perillosa, però que no hi ha hagut molt perill, que ha buscat filtrar una passada, i Gemma Font ha estat molt atenta per bloquear la pilota, que és el que dèiem al principi una mica, Susi, que clar, una portera al Barça no toca mai la pilota, però s'ha d'estar concentrat tota l'estona, perquè en qualsevol moment potser s'ha d'intervenir dos cops, però aquestes intervencions han de ser bones.
Sí, i més que amb les mans, que ho dominen molt més, has d'estar atenta a poder intervenir amb els peus, que sí que ho ha fet un parell de vegades Gemma Font, i que ho ha fet bé, que té un bon joc de peus, que a més pel joc del Barça ho exigeix moltíssim. Per tant, crec que és més important estar concentrada a l'hora de que ve la pilota amb els peus que no pas amb les mans.
Recordem que avui el Barça en defensa, Ripo, amb Brooks, amb Càmera, sí, amb Paredes i amb Torrejón.
És així.
Sí.
Val? Ho dic perquè, clar, ens haurem d'anar fixant amb les defenses. Ara que l'Aia Alexandri espera que queda de temporada i bona part de la següent, recordem que aquesta setmana el podcast Fut Fem, diguem-ho bé, de la Sònia Gelmà, explicaven que la baixa de l'Aia Alexandri ha agafat una mica peu canviat la direcció esportiva del Barça, perquè la idea que tenien era que la colomenca l'Aia Alexandri acompanyés Paredes a l'eix de la defensa titular ja a partir de la pròxima temporada, sobretot davant la possibilitat, abans ho deia la Susi, que Mapin León opti per marxar a l'estiu, perquè la intenció del Barça és oferir a l'aragonesa una renovació a la baixa. A la baixa. I és conscient que serà difícil retenir-la. Per tant, veurem si això ho replantegen o no. Si van al mercat a buscar una altra central, o la oferta de renovació per Mapin León és millor. Susi.
Però Martina Fernández està cedida o finalment va marxar traspassada a l'Everton? Ho desconec, però s'estava parlant, i crec que Pere Romeu li van preguntar per Martina, que estava fent una gran temporada. No sé si hi hauria possibilitat de repescar-la, però en tot cas, pel que jo estic veient, Aixa Càmera, si no et diré que és indiscutible per jugar, però pot suplir, jo crec que amb garanties, i si va agafant minuts en aquesta posició, pot arribar a suplir, no sé si totalment, a Mapi León, que per mi és una jugadora molt important, però sí que suplir amb garanties certs partits.
I el que dius de Martina...
És del Barça, no?, perquè la van renovar, a Martina Fernández.
Martina està traspassada a l'Everton, però
val,
té un dret de recompra.
D'acord, d'acord. És que jo el que recordo és, gener de l'any passat, quan la cedeixen,
sí, sí,
a l'Everton, la renoven i la cedeixen.
Sí.
El que passa que després d'aquest estiu la traspassen, però amb aquest dret de tanteig per poder-la recuperar.
Fem futbol, es diu el podcast de la Sònia Salmà. Fem futbol, el podcast setmanal.
Què li he dit jo? Fut-fem.
Sí.
Li he dit fem gol i després fut-fem. Que em perdoni la Sònia Salmà, sisplau.
I abans estava mirant la defensa de la setmana passada, perquè la Susi deia que la Marta jugava al lateral dret. Normalment qui juga aquí és Ona Batlle, que avui és suplent, però entenc...
El que volia dir era que Marta Torrejón habitualment a la seva carrera esportiva ha jugat de lateral.
Sí.
El que passa que sí que és cert que els dos darrers anys o els tres darrers anys l'han situat moltes i moltes vegades de central. Però si el lateral dret del Barça és una balla indiscutible.
En uns quarts de la Champions, la defensa ara mateix, quina seria? Una balla?
Una balla, Brooks, Paredes...
I ara mateix hauria de ser Aixa.
I ara mateix seria Aixa per mi. Sí.
Col·locaries a Paredes i a Aixa de centrals, eh?
Sí, sí.
Com avui. Molt bé, doncs acostant-nos al descans...
O Patri.
També.
O Patri,
sí,
que...
Estàs disposada a cedir que Patri no jugui al mig del camp on és ara mateix segurament la millor mig centre del món?
Sí, i poso a Serra Jordi.
També, és una opció. Minut ara mateix al Johan.
39 de la primera, Barça 2, Eibar 0.
El que s'ha començat és el tercer quart, Lliga CB de bàsquet, Saragossa-Penya, i de moment el que fa la penya és ampliar distància respecte a Saragossa.
Doncs sí, perquè havia sortit a l'inici d'aquest tercer quart amb un 6-0, amb un triple inclòs de Ricky Rubio, ara nota Devin Robinson per Saragossa, però tot i així el Joventut segueix guanyant de més de 10 punts, 34-45 al minut 2 d'aquest tercer quart.
Què és el que t'està agradant més de la penya avui?
El joc d'aquí, perquè hi ha molta rotació, tots són importants, i la veritat és que s'estan dosificant molt i no perden eficiència. Vull dir, realment, a pista contrària estan fent un partit molt seriós en tot moment, del principi al final.
I mira, gol al Johan.
Sí, sembla que Patri ens estava escoltant, que si s'entralla ell, ha dit que no, que vol ser mitjentre, i golaç de Patri Guijarro amb un xut llunyà, el 40 de la primera, el xut que ha picat el pal, s'ha estirat Laura Martín, però no hi ha pogut fer res. Fa el tercer al Barça, marca Patri Guijarro, Barça 3, Eibar 0.
Quin cacau que té la Patri.
Una de les grans virtuts que, pel meu gust, explota poc, possiblement per la seva posició aquesta més endarrerida de pivot defensiu, però té un xut espectacular, ho fa molt bé, busca que s'escoli entre la portera i el pal.
No sé si la portera potser també podria fer alguna coseta més, però és que va molt
fort,
eh? I enganxa del pal. No? És molt difícil, sí. Molt difícil. Bé, doncs el tercer del Barça, a punt d'arribar al descans, 3-0, a 4 minuts pel descans. A Can Dragó, on hi juga l'Europa, no sé si ha fet mal aquella decisió del VAR de no senyalar penal.
En uns primers minuts t'he dit que no, però ara des de fa uns minuts al Tarazona tenim més pilota, sense cap ocasió clara, això és veritat, però ara sí que el partit s'està jugant en camp propi de l'Europa i això no m'agrada. M'agradava com havia començat el partit, no com està continuant. Ens apropem al minut 40 de la primera meitat, empat a 0, i potser aquesta decisió del penal ha fet més mal del que semblava.
Bé, doncs amb empat a 0 marcador, que home, no seria bon marcador, tenint en compte que ara estava mirant, Sergi, quan fa que no guanya un partit l'Europa? Ara fa molt, bastant.
No, fa dues setmanes va guanyar el camp del filial.
Ah, tens raó.
Però sí que és cert que, ara no tinc els números al cap, però potser és una victòria i 6 o 7 empats seguits.
Molts empats. Sí, molts empats. Sí.
La setmana passada contra l'Hèrcules, però vaja, jo crec que també hi ha un punt de factor estadi. Jo crec que, ara ja t'ho puc dir, David, que ja portem gairebé una part sencera, el caliu del Nou Sardenya no se sent aquí. Els jugadors jo crec que això ho noten, perquè realment l'ambient és molt més baix. El to és més baix, encara que hi ha una grada d'animació darrere d'un dels gols, però vaja, l'afició no arriba tant als jugadors com al Nou Sardenya.
La pista d'atletisme, recordem-ho.
Van ser quatre empats consecutius, l'Europa. Contra Betis, el Corcón...
I si sumes el de l'Hèrcules, són 5 empats en 6 jornades, i el que dèiem, l'anterior jornada aquest Europa-Hèrcules, és a dir, fa dues jornades, va guanyar, això sí, l'Europa, al camp del Sevilla.
Per cert, em defenso de la pregunta que he fet si Bulgària era Unió Europea. Evidentment ho és des del 2007, però és que aquest 1 de gener del 2026 ha entrat l'euro. És que jo sabia que Bulgària no tenia euro, anaven amb la seva moneda, i em pensava que això era que no era Unió Europea.
Per tant, anaves mig en camí.
No, però no l'he dinat bé.
L'Oriol ens ha renyat.
Sí, sí. No, és veritat, és del 2007 que són Unió Europea.
Perfecte.
S'ha de fer una mica de cultura, home, nois.
Tens alguna pregunta, Xevi, però pel senyor Ivailov Angelov?
Quina moneda deu cobrar aquest senyor abans de l'euro? Quina moneda
el
deu
cobrar? El Lev Bulgar.
El Lev Bulgar.
Sí, el Lev Bulgar.
Left, eh?
Sí, sí.
Has estat a Bulgar.
Ho recordo perquè hi vaig anar fa poc amb la selecció espanyola.
I encara devies pagar amb Lev Bulgar.
I amb Lev Bulgar,
sí. Perquè ha entrat aquest any.
Ara seria més fàcil.
Quan és un Lev Bulgar a l'euro?
I parlem d'un àrbitre que poder als dos anys ja va anar a Mallorca i, per tant, és totalment mallorquí, no búlgar.
Segurament. Molt bé, l'Arbusac està buscant la conversió euro-lef-búlgar. Abans buscarem el descans al Johan perquè li queden, dos minutets i arribarem al descans amb aquest 3-0 marcador.
Sí, dos més l'afegit. Ara tenim un corna favorable al Barça. Tot l'Eibar defensant, només una jugadora despenjada i ara buscant algun possible contraatac. El corna el pica a Salma. Aviam qui remata. Compte la sortida de Laura Martín, que no ha estat gens bona. Està estesa a la gespa i l'àrbitre que atura el joc perquè s'ha endut un bon cop. La portera de l'equip basc, joc aturat, 44 de la primera, un més l'afegit pel descans. Barça 3, Eibar 0.
36-53. La penya està guanyant. Uau. De 17 punts. És la màxima diferència perquè en aquest tercer quart el parcial és claríssim, 4-14. La penya en vies d'anar decantant el partit.
Bé, doncs no baixa el llistó. De fet, millora aquesta penya, conforme va avançant el partit. Victòria, de moment, clara a la pista del Saragossa, 36-53, quan queda per arribar al final del tercer quart.
Estem a l'equador del tercer quart, encara.
I a primera s'avança el Sevilla, i això que juga amb 10 al 44 de partit, el Pizjuán, gol de Sou, Sevilla 1 a la B0.
Què passa al Johan? Veig que es queixa la portera de l'Eibar.
Sí, suposo que d'alguna falta en aquest salt d'Alexia després del corna s'ha aixecat.
Han topat, però sense massa violència tampoc.
Exacte.
El que passa que...
Evidentment no hi ha mala intenció tampoc.
No, el que passa que la portera, jo crec que amb bon criteri, el que vol és acabar de passar aquest minutet que queda i anar a acabar els vestidors.
Doncs mira, li falten 4 més perquè n'han afegit 4. Així que 4 minuts per arribar al descans al Johan, i el Barça que busca el quart és Alexia, no ha pogut controlar bé la pilota, la recupera Patri a la zona de tres quarts. Patri amaga, ara fa la passada filtrada per Kika, la passada picada, buscava a Peyor, arriba abans la defensa de l'Eibar, no la pot treure, l'àrbitre assenyala possessió pel Barça.
Per cert, que l'Espanyol juga demà, recordem-ho, a les 4 de la tarda contra Dux Logroño, partit important perquè l'Espanyol, malgrat té marge respecte al descens, no es poden despistar les de Sara Monforte, tenen 20 punts, 11 més que la Lama, que és qui marca el descens, però, esclar, guanyada amb el Dux Logroño, que és el tercer per la cua, aquí que marca la permanència, no et diré que és mitja permanència, però pràcticament. El Badalona, recordem-ho, avui ha perdut a casa, davant del Tenerife, equip revelació d'aquesta Lliga F. Ara el Badalona és 8è amb 26 punts. A l'espera d'aquesta sanció, que recordem-ho, està lluitant el Badalona, les han sancionat amb 3 punts menys al final de temporada per no anar amb metge a alguns desplaçaments de la Lliga F. Ho ha recorregut al Badalona i veurem com acaba aquesta història. Avui han perdut 0-2 davant del Tenerife, que és el quart a la classificació. Ens quedem al Johan amb aquests instants finals abans d'arribar al descans.
I ara, que dius això del Badalona, sort que el Badalona té marge i està fent una bona temporada, perquè com hagin de patir o com haguessin de baixar fins i tot per culpa d'això, estic segur que no els hi faria gaire gràcia. Però, com deies, el descens sembla que està ja bastant servit. Mentre som al 46 de la primera, ataca el Barça, ataca Clàudia Pina, buscant Alexia. Alexia fa la passada també de la mort, que refusa Camino. La lateral de l'Eibar recupera la pilota. Aixa càmera, un altre cop pilota pel Barça.
Això que deies del descens, el que marca l'última posició de la classificació, és un històric com el Llevant, que a mi personalment no m'agradaria gens que baixés, tot i que ho té molt, molt complicat per salvar-se.
Sí, sí. És veritat que és a un punt de la salvació, perquè els tres últims estan separats per només un punt, però clar, estem parlant d'un equip que ha guanyat títols.
Molts títols, que ha tingut... o que la selecció espanyola, com ara la base és el Barça, en la seva època va ser el Llevant, Sara Monforte, per exemple, en va formar part, i d'altres jugadores, crec que és un històric que no sé si ha baixat mai, diria que no, des de que hi ha la Superliga o la Lliga F, i que a mi personalment em sabria greu que perdés la categoria.
Ara de seguida el descans al Johan, però abans Can Dragó, compta perquè està patint l'Europa,
Doble aturada de Flere a doble xut d'Armero, entrant com un obús des del carril esquerre de l'atac del Tarazona. Primer ha xutat dur, ha posat les mans Flere, el rebot. El mateix jugador l'ha aconseguit recuperar i ha tornat a xutar i ha tornat a aturar el porter de l'Europa. L'ocasió més clara del partit per Tarazona. Ens acostem a l'equador del partit, a la mitja part, i en aquests últims minuts el Tarazona fent un pas endavant, l'equip aragonès, encara que ara l'Europa compta que pot dibuixar una bona contra per la banda esquerra, compta que pot ser bona. La pilota que gairebé a l'interior de l'àrea, la frontal, podria provar el xut Jordi Cano, la pilota cap a la frontal, el xut era de Caravaca, la rebota la pilota en un defensa, la pilota que marxa servei de banda, però l'àrbitre ha dit que és falta d'un jugador de l'Europa.
bona fogonada de l'Europa, però en els últims minuts el Tarazona doncs, fent un pas endavant i s'ha personificat amb aquesta doble aturada doncs, que Flera ha pogut solucionar.
I males notícies per l'Europa perquè marca l'Algeciras contra el Torremolinos 1-0, això vol dir que l'Algeciras s'acosta 2 punts de l'Europa, l'Europa 38 punts, ara mateix l'Algeciras 36.
Què passa? Mentrestant, a bàsquet, a Saragossa, tenim final ja de tercer quart?
No encara. Queden 5 minuts, el Joventut està guanyant bé, 36-53 encara.
36-53, ara de seguida vinc amb tu, abans busquem descans al Johan.
I la primera part que s'acabarà amb la pilota controlada pel Barça, tot just ara l'àrbitre del partit que assenyala el final de la primera meitat, el Barça amb el partit ja encarrilat, està guanyant per 3-0, gols de Peyor Pina i Patri, les jugadores al túnel de vestidors, descans al Johan.
Perdit Susi en aquesta primera part, plàcid pel Barça, sense prendre mal, fent rotacions, reservant algunes jugadores, avui per exemple recordem-ho, no està jugant Alexia Putellas, no és...
No, sí, Alexia juga.
Ai, sí, perdó, Alexia, sí.
Graham Hansen no juga.
Graham és una de les que no està jugant.
Exacte.
Avui. Ona tampoc.
Alguna jugadora més en P, perquè de moment només
sí,
marquen
només
jugadores
marcat,
en P.
Sí.
Per tant, a la segona part, és el repte, que es continuïn marcant, si n'hi ha més jugadores en P al Barça femení, que quines hi ha?
N'hi ha més
Parelles, Putellas...
Sí.
Per a Lluelo.
Doncs mira, ja ho tenim.
0-6.
Pere Romeu. I Pere Romeu. És el repte de la segona part.
3-0, final de la primera part. Ara de seguida ja es prepara l'Alfons Gorina. Parlem de cine. Parlem de cine i de Jocs Olímpics d'hivern. Ara de seguida les coses del Gorina. Però abans, bàsquet, Lliga CB. Vinga, li queden 4 minuts i mig al tercer quart. Macià, la penya s'està agradant. La penya pinta bé de cara a la Copa.
Doncs sí, 41-53 i la sensació de autoritat que té quan sobretot Ricky Rubio està a la pista. Ricky Rubio du 11 punts, però en podria portar 16 si a més tingués percentatges de tir mitjans alts. La veritat és que això sí, no el necessiten el 80%, en tenen prou amb un Ricky en tirs doncs al voltant del 40-45% i assistint i fent jugar l'equip movent-lo. Cameron doncs que falla, Hunt 20 punts fins ara, Cameron Hunt és el màxim anotador del Joventut, Ricky en porta 11, Tomic en porta 10, agafa el rebot Tomic, més 12 pel Joventut a 4 minuts perquè s'acabi aquest tercer quart del partit.
On tenim descans és primera divisió de futbol, al Pizjuán
i guanya el Sevilla amb 10, Sevilla 1 a la B 0, també descans a segona, Cultus 0, Saragossa 0.
Quan queda pel descans a Can Dragó, primera rep Europa Tarazona.
Doncs mira, minut 46 i mig, se n'ha afegit 3, per tant, si no fallen els càlculs, Oriol, 1 i mig.
6 nacions, sí, no cal que l'assistència de l'Oriol aquí. 6 nacions de rugby, recta final del partit, i pinta que sí, que avui Escòcia enfonsarà el seu gran rival, Anglaterra, en aquests 6 nacions de rugby.
El partit està decidit, queden 5-7 minuts, és veritat que podria passar encara moltes coses, però també és veritat que Escòcia està dominant a plaer la selecció anglesa. A 7 minuts pel final, Escòcia 31, Anglaterra 13.
I Champions d'hoquei?
Mira, acaba de marcar el Vilassana, gol de la de Mataró, Aina Florença. S'avança Vilassana contra Gijón a la cinquena jornada d'aquesta Champions. És un partit clau per ser primer de grup. Vilassana 1, Gijón 0, 12 minuts per arribar al descans. Ja,
diria que és important ser primer perquè el primer jugarà contra el segon de l'altre grup.
Evites
el Benfica, al final la 4, perquè Benfica sí. Ja és segur primer de l'altre grup.
No és segur, però ho serà.
Ho serà, sí, té pinta que ho serà. Falta dues jornades. Vilassana ja classificat per la final a 4. El grup B avui és decisiu. El Palau Montlleu, que comença a les 8. Qui perdi ja queda sense opcions. I fins i tot qui guanyi haurà d'esperar que Telecable, que Fraga perdi el seu partit. Perquè si Fraga avui guanya, Fraga ja matemàticament classificades per la Final Four juntament amb el Benfica. Per tant, potser avui tenim ja dos equips més classificats per la final a 4. A veure com van les coses i si, sobretot, Palau o Manlleu mantenen opcions de cara
però
a l'última jornada.
Si el Fraga guanya i també guanya el Manlleu, encara els separarien
no,
dos punts.
Per a baraix, no.
Però si els separen dos punts i se'n sumen tres, a la darrera jornada podria superar el Manlleu al Fraga.
Mirem-nos-ho bé, però diria que si Fraga guanya avui, independentment del que passi en el Palau Manlleu, si Fraga guanya avui ja estan classificades.
Jo no ho veig així, no? Però ara ho assegurarem.
Val, d'acord, cap problema. Tenim descans ja a Can Dragó.
Sí, senyor, arriba el descans al partit de l'Europa, empat a 0 a casa contra el Tarazona. Primers 45 minuts repartits, els primers i fins a l'Equador, potser el partit més de la banda de l'Europa. De l'Equador cap al final, el Tarazona ha fet un pas endavant i ha dominat el partit. Veurem què s'inventa Dei Benítez a la segona meitat. En la recta final de la primera han sortit escalfar jugadors de refresc de cara a la segona, entre ells Maïkas, el punta de l'Europa que podria entrar en aquesta segona part per donar-li refresc a l'equip del barri de Gràcia de Barcelona.
Bé, doncs quan falten 6 minuts per 2:45, ja tenim 11 del Madrid per jugar avui a les 9 de la nit, Santiago Bernabéu contra la Reial Societat. Partit, no diré que és un test per Arbeloa, però sí que és un partit important. Ara que el Barça ve de perdre 4-0 i que poden tenir dubtes a Can Hansi Flick després de la derrota a la Copa, el Madrid, si avui guanya, es col·locaria provisionalment líder de primera.
L'11 del Madrid amb notícia, perquè no juga Mbappé, que comença a la banqueta. El Madrid amb Courtois a la porteria, Alexander-Arnold, Rüdiger, Hausen ni Carreras en defensa. Mig al camp amb Valverde, Camavinga i Tchouaméni. Al davant, Arda Güler, Gonzalo i Vinícius.
Molt bé. Doncs, per cert, no sé per què discuteixo números amb l'Oriol. No, el Fraga, encara que guanyi, no tindria assegurada la classificació si guanya el seu partit al Manlleu avui a la pista del Palau, eh? Sempre i quan guanyi el Manlleu. Si no ho fes el Manlleu, aleshores sí que el Fraga guanyant ja estarien classificades per la següent ronda, tot i que juguen avui contra el Benfica, que no és un partit fàcil. Pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Vania, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes, Vania al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona. Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0, els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Tot gira. L'esport en directe.
Només pot passar que es despisti, perquè recordem que comença l'eliminatòria contra Fenerbahçe pel play-in de la Final 6 d'Euroliga. A priori, la diferència entre un i Cadí és bastant gran.
Molt bé. Hi ha una porta que grinyola per aquí.
Sí? O és un gat?
La meva.
La teva. Què li passa a aquesta porta, Joan?
Hosti, és que estic a l'Ametlla, i a l'Ametlla...
Ah, totes les portes grinyolen aquí, o què?
Grinyolen.
3-1.
A la nostra manera.
Vinga, de seguida arriba el Gorina amb les seves coses. Avui una mica de cinema i Jocs Olímpics, però abans tancarem tercer quart Lliga CB de bàsquet, Saragossa, Penya.
I de quina manera el tancarem? La Penya guanya ja de 20, 42-62. Recordem que guanyava de 7 al descans, per tant, en aquest parcial treu 13 punts al seu rival, a punt de perdre la pilota Birgander, però partit aturat en mig minut perquè acabi el tercer quart, 42-62, guanya el Joventut.
Les coses del Gorina.
Ara de seguida el Macià ens aixeca acte del final d'aquest tercer quart, més 20 per la Penya a la pista del Saragossa. Alfons Gorina, què tal, com estem?
Molt bé, bona tarda.
Setmanes intenses en aquest espai, les coses del Gorina, on si haguéssim de definir la secció, l'espai diríem que són coses que li passen pel cap a l'Alfons Gorina i que tenen a veure amb l'esport i amb la cultura. Barregem esports, cultura, i d'això en surten les coses del Gorina. No paren d'estrenar-se pel·lícules, per cert, amb referències directes al món de l'esport. Aquesta setmana, una més.
I es diu Com cabres.
Desde que tengo memoria he querido jugar al rugbyball profesional, donde los animales más feroces compiten en los estadios más peligrosos.
¡Au! ¡Ya van 4 mascotas este año!
Pero hay un problema.
Los canijos no saben jugar.
És un film d'animació que ens explica la història de Will, una petita cabra que busca obrir-se pas entre toros, cavalls, lleons i girafes en l'exigent món, ho heu sentit, del rugebol, un esport imaginari que bàsicament és el bàsquet que coneixem amb algunes distàncies. Will haurà de compensar la seva inferioritat física amb el seu gran talent, determinació i, sobretot, especialitzar-se a llançar triples el més amunt possible perquè els jugadors més alts no li puguin taponar. Ernest, et sona d'alguna cosa, això?
No, no em sona, no.
Doncs escolta. Curry spins. Step back, trying to draw another foul, and it goes in! Oh, Steph Curry! With a circus shot and the foul. Sí, Will és l'alter ego de Stephen Curry, que de fet és el productor de la pel·lícula, i clar, el títol original del film és Cabra en anglès, per tant, Goat, està bé, no, això, de produir la teva pel·lícula i posar-li Goat de títol, humilitat per davant de tot, no? Doncs bé, s'estrena aquesta setmana.
No sabia que Stephen Curry també es dedicava al món del cinema, eh? Molt bé, molt bé.
Sí, per allà a Califòrnia, sí, LeBron James també.
Ara fa uns dies ens vas explicar que Lewis Hamilton havia fet de productor a la pel·lícula F1, eh?
Sí.
Que és una pel·lícula molt interessant de Fórmula 1, que no sé si l'ha vist l'Oriol.
No, però...
que val molt la pena, a mi m'agrada molt. La vaig veure aquest Nadal i m'agrada molt.
Doncs ja ha preparat la segona part, que ho sàpigues. Però va, aquesta setmana ens volíem centrar en els Jocs Olímpics d'hivern i busquem alguns paral·lelismes amb pel·lícules. Comencem amb un parell d'històries vinculades amb l'esport de neu i gel. Marxem al 1992. Sometimes I feel like I don't have a partner. Va, Xevi, a veure, aquest 1992 la Disney estrena una pel·lícula que es diu Somos los mejores o The Mighty Ducks. Te'n recordes d'ella?
No.
Malament, va, repassem. Walt Disney Pictures presents Emilio Estevez. Are these ducks or what? The Mighty Ducks. Aquesta pel·lícula ens explica la història dels Mighty Ducks, un equip d'hoquei gel infantil que acaba entrenat per un entrenador d'èlit que es diu Gordon Bombay, l'interpretava Emilio Estevez, que estava obligat a fer hores de serveis socials. Va ser un gran èxit del moment amb 50 milions de dòlars i amb la intenció d'expandir el seu domini a la zona californiana d'Anaheim, on Disney hi té Disneylandia, la Disney va acabar acceptant la proposta de la Lliga de tenir el seu propi equip per incentivar la rivalitat amb l'altre equip de hockey de Califòrnia, els Los Angeles Kings. Així, l'11 de desembre del 1992, l'NHL va atorgar la llicència a la Disney i, segons el seu cap executiu, Michael Eisner, sorprenentment, la Lliga no es va oposar a que l'equip es digués The Mighty Ducks, per tant, els poderosos Ducks, i conservés fins i tot el logo de la pel·lícula. L'equip es va posar en marxa la temporada 93-94. Temporada 2005-2006, la Disney va vendre finalment la franquícia a l'empresari Henry Samueli, que va canviar el nom de l'equip i li va posar de The Mighty Ducks a simplement els Anaheim Ducks, perquè deia que era com així més seriós. I alerta, només un any més tard, temporada 2006-2007... Els Ducks es van proclamar campions de la Stanley Cup després de derrotar els Ottawa Senators per 4 victòries a 1 a la final. D'equip de ficció a ser campions al món real en només 14 anys, que per l'esport americà, doncs, no està gens malament. Sembla un guió escrit per una pel·lícula de Disney realment i la podeu trobar precisament a Disney+. I d'una pel·lícula del 92 a una del 93. Xevi, ara sí,
a veure.
Aquest any s'estrena la pel·lícula Elegidos para el Triunfo. We're looking for a sponsor for the first Jamaican
bobsled team.
Nosaltres al
no és la dels jamaicans.
Aquella època
és la dels jamaicans. La dels jamaicans que va
fan bobsled.
Clar, sí. Et sonava, no?
Sí,
com a mínim.
Sí, sí, sí.
Pel·lícula que explica la insòlita història de l'equip de bobsled jamaicà que va participar als Jocs Olímpics d'hivern a Calgary.
Ho he sabut perquè sona Bob Marley.
Sí, clar, hi ha una pista molt directa, eh? 1988. Mai un equip tropical havia participat en cap modalitat dels Jocs d'hivern. Van ser una mica com l'Eric Musambani a la piscina, però en aquest cas en el gel. Però com va arribar a participar Jamaica en aquests Jocs Olímpics? Doncs mira, perquè dos empresaris americans, George Fitch i William Maloney, estaven fent negocis a Jamaica i es van topar amb una cursa que es diu la Pushcart Derby, que és molt típica de Jamaica i consisteix a llançar-se amb carretons carretera avall.
Van pensar... Hi ha molts pobles de Catalunya que ho fan, això.
Sí, també?
La baixada de carretons, sí, a mi tant.
Doncs mira, però clar...
Andròmines, no?
Andròmines, sí. És el...
sí, 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 bueno, sí, el meu poble ho feien, això. Sí, sí, sí. Ho han deixat de fer, no sé per què.
Jo sí que ho sé.
Protecció Civil va dir que això era un problema.
El poble es va deixar de fer i, evidentment,
es posaven pales de palla per
evitar... Algun os es trencava.
Jo ho enyoro, eh? Baixar
també ho feien a Mataró?
Sí, sí, sí. I es feia radi parida parc a Mataró.
I això s'ha prohibit pels accidents, no? I la gent es disfressava, no? De coses així.
Normalment les andròmines acabaven, diguem-ne, no arribant a meta perquè doncs, la roda es partia o altres coses que passaven.
Doncs bé, aquests dos empresaris van dir, escolta, això bàsicament és com una cursa de bobsleigh i, per tant, escolta, ja que cal tanta velocitat i potència per posar en marxa el trineu, dediquem-nos a buscar atletes d'aquest país, que això sí, que Jamaica en va ple, per fer un equip de bobsleigh. Ho van intentar, tots els atletes els deien, esteu sonats de voler que anem amb un trineu als Jocs Olímpics d'hivern, i aquí van haver de recórrer a l'exèrcit, que sí que va acceptar la proposta, i així el tinent Devon Harris, el capità d'Aldi Stokes, el soldat Michael White i l'enginyer Samuel Clayton van formar part d'aquell primer equip.
And that's a very nasty collision, completely out of control. And what a satisfaction it is to be able to see that all four members of that Jamaican crew are now on their feet and able to walk down to the finish house. But that's the end of their Olympic adventure.
En aquest cas, al final no va ser tan feliç. Si heu vist la pel·lícula, recordareu que això acabava amb el trineu fotent-se una pinya espectacular, però el públic es va volcar, igual que Eric Bussamani, amb ells, mentre portaven el trineu a meta i van ser rebuts com autèntics herois quan van tornar al seu país. Des de llavors, el bobsleigh és un altre esport de referència a Jamaica i alerta. Al Campionat del Món d'Empenta de Mònaco, Jamaica es va penjar la medalla d'or, moment del seu gran èxit a nivell internacional. I, això sí, l'equip de Jamaica sempre protagonitza una de les sortides més ràpides en bobsleigh, perquè, clar, home, ja tenen, imagina't,
són
no?
Ràpids, són velocistes.
Usain Bolt empujant un trineu. Doncs, escolta, podeu trobar Elegidos para el Triunfo també a Disney+, Plus, una de les últimes pel·lícules, per cert, del gran John Candy, no? Aquí sí que ho recordareu, que feia d'entrenador al film. Per cert, sabeu qui més va competir en aquells Jocs Olímpics d'hivern del 1988?
No.
Eddie Edwards, conegut com Eddie l'Àguila, que és aquell esquiador britànic gairebé amateur que es va convertir en el primer britànic a competir en salt d'esquí des del 1929 i que també té la seva pròpia pel·lícula, Eddie l'Àguila, aquella amb Hugh Jackman de protagonista. Bé, també la podeu recuperar. Notícia d'última hora d'aquesta setmana. Hi haurà un nou biòpic sobre Lance Armstrong, i sabeu qui fa de Lance Armstrong?
No.
Austin Butler, el que ha fet d'Elvis Presley darrerament.
Doncs la pel·lícula d'Elvis a mi em va agradar molt. Trobo que va fer una molt bona interpretació.
Doncs mira, aquest serà... Ja el veus?
Però no s'assembla gaire, no?
Però una miqueta,
Elvis
no?
Elvis s'assemblava molt, però Armstrong sí.
No sé, mira...
El primer biòpic que es va fer de Lance Armstrong...
Era clavat, l'actor.
És el que anava a dir. L'actor realment clavat. És clavat amb ell... La pel·lícula...
No val res.
A mi no em va acabar de convèncer.
The Program, la de l'Stephen Frears, no i on hi havia el Jesse Plemons fent de Floyd Landis, no? Aquest cast que amb
sí,
el pas dels anys...
Està blanquejat bastant... absolutament tot en aquella pel·lícula.
Que... Doncs a veure què passa amb aquesta...
Quan s'estrena?
Ui, encara, a veure, només han anunciat el cas. Però això sí, et dic que la setmana que ve reestrenen la pel·lícula d'Elvis amb un concert especial filmat per el mateix director, el Baz Luhrmann, ja que et va agradar, la pots recuperar. I com diuen els Anaheim Ducks, no?, els ànecs d'Anaheim, meh! Ja està.
Gràcies, Gorina.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
És dels pocs plats, potser juntament amb el pinxo i la paella, que el recipient o el lloc on es fa donen nom al plat.
D'escudelles hi ha tantes com cases. Nostrada, icona de l'aprofitament i nutritiva. El menú del caníbal.
Tota la quantitat d'escudelles, de sopes que se'n deriven, són tan infinites com combinacions puguin haver-hi, perquè cada territori té el seu propi rebost.
De seguida l'escudella amb carns de cuiner barceloní.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Tot gira amb David Clopés.
Vinga, som-hi. Posem el dia marcadors i comencem passant pel Joja, perquè ja ha començat la segona part. Barça 3, Eibar 0. Algun canvi al Barça, Ripo?
El Barça no, l'Eibar n'ha fet 2, tot i anar perdent per 3-0 en aquest 2 de la segona meitat.
Primera divisió, en marxa també la segona part del Sevilla a la Vés, Arbo.
Ha començat ara aquesta segona meitat, guanya el Sevilla al Pizjuán, Sevilla 1 a la Vés 0.
A Can Dragó, primera ref masculina, veig que surten protagonistes a punt de començar segona part de l'Europa 0, Tarazona 0, Sergi.
Sí, l'Europa ja al terreny de joc, encara no el Tarazona, farà dos canvis a David Benítez, entraran des de la banqueta Josu i Maíkas, veurem quins són els jugadors substituïts.
Lliga CB de bàsquet. Som ja a l'últim quart del recital del bon partit que està fent la penya a la pista del Saragossa.
I no s'hauria de patir. Està guanyant de 23 punts a 6 minuts i mig pel final. Saragossa 48, Joventut 71.
I tenim un final de rugbi. 6 nacions. Confirmem, no diré la sorpresa, perquè sempre una Escòcia-Anglaterra, Anglaterra-Escòcia són partits molt disputats, però, esclar, Anglaterra partia com a favorita i qui s'endú la Calcuta Cup, el trofeu que sempre hi ha en joc entre aquestes dues seleccions en un 6 nacions, se l'endú Escòcia.
Potser més sorpresa pel com que no pas pel què. La victòria d'Escòcia ha estat inapel·lable, 31-20. Guanya la selecció escocesa, que a més de la victòria suma el bonus ofensiu pels 4 assajos que ha aconseguit. Per tant, Escòcia es situa el líder amb 6 punts. Anglaterra, que no suma cap bonus, ni tan sols el defensiu, es queda amb 5, igual que França i Itàlia. França, però, amb un partit menys.
Demà, si guanyés França, seria líder. Van guanyar la primera jornada davant d'Irlanda. Demà juguen a Cardiff, al Millennium de Cardiff contra Gales. Gràcies, Xevi.
Adéu.
I ja ho sabeu, molt pendents a aquesta hora d'aquest Barça i d'aquest 3-0, però també pendents de tots els altres escenaris que tenim en marxa. Inici de la segona part, 3-0, i el Barça buscant el quart, Ripo.
Ha estat a punt d'arribar en una passada llarga que no ha caçat Clàudia Pina per ben poc, que era el quart, perquè només havia de posar la bota a un Barça que té el partit pràcticament sentenciat. No li recordo en molts anys el Barça desaprofitar un avantatge tan gran, i és que a més l'Eibar està perdent 3-0, això sí, però el pla de partit que ha començat a la segona meitat és igual que el de la primera.
Oh, i no el variarà perquè... busca sortir a la contra, ja li ha sortit bé un parell de vegades sense crear perill, per la porteria de Gemma Font, però és l'única opció que tenen, i sobretot el que volen és no rebre, no encaixar cap més gol, i estar molt juntetes darrere per intentar que el Barça no trobi aquests passadissos interiors que està trobant, i que està jugant el Barça, jo et diria que amb un punt fins i tot de poca intensitat, de poc ritme, que si premen l'accelerador poden fer més mal.
Per cert, no sé si ho hem comentat, perquè m'he fixat, just quan veníem, hem connectat amb el Johan, s'havia acabat just un minut de silenci, que ara ho he vist, no, crec que no ho hem comentat, que s'ha guardat avui en memòria del pare de Marta Torrejón.
Sí, sí. Sí,
ho he dit. Ah, val, ho has comentat, Val. M'havia passat per alt. Per tant, avui la Marta, que està jugant un partit que suposo que no deu ser gens fàcil per ella, avui titular Marta Torrejón, havent mort el seu pare. Veig que surten també protagonistes a Can Dragó. A punt de començar segona part, veus canvis, sí, de Dai Benítez?
Sí, mira, confirmo. Entren Maíkas i Josu, surten Carlos González i també Caravaca, que tenia una targeta groga des dels primers minuts de la primera meitat. Ara sí que el Tarazona està ja al terreny de joc. Per tant, en breus segons, començarà la segona per a Can Dragó, empat a 0.
Molt bé. Amb l'Europa, que, home, si guanyés, seguiria en el tren capdavanter, en aquesta lluita a la part alta per intentar ser equip de play-off, tot i que no hem de perdre de vista que és un dels pressupostos més modestos del seu grup. Acaben de pujar a la primera federació, han arribat a ser líders aquesta primera volta, però no perdem de vista que és un dels pressupostos més modestos i que li ha marxat segurament el seu millor home en aquest mercat d'hivern, Ethan.
I encara sort que no li va marxar Nane ni Jordi Cano, sí. Però sí, sí, realment està fent un miracle l'equip de Dai Benítez. Jo crec que passi el que passi en el que resta de temporada, la temporada serà boníssima per l'equip del barri de Gràcia.
Quarta ara, quarta amb 38, recordem que el Jazira es guanya 1-0 al 52 ara mateix i que es posa a 2 punts de l'Europa.
L'únic problema d'aquesta primera federació és que hi ha realment molt poca distància respecte al descens, que, recordeu, en són 4 que baixen, més un que fa promoció.
No, 5 directes.
Ah, 5 directes baixen? Sí, ja no hi ha promoció? Sí. Val, no, per tant, el primer que baixaria...
A segona federació, primera baixen 5.
Ah, són 5 que baixen,
el Torremolinos, el primer.
I el primer que baixaria seria Torremolinos, que ara està perdent, té 27 punts, l'Europa té 38 ara mateix amb l'empat. Són punts de diferència, però fixeu-vos que, clar, baixant de 5, et despistes i de seguida estàs a la part baixa. Per tant, és el que li ha passat al Nàstic. El Nàstic porta una ratxa molt dolenta. Avui, recordem-ho, juga contra el Betis B a partir de les 9. El Nàstic és 14-29, només dos punts més respecte al descens. Per tant, compta també l'equip de Cristóbal Parralo.
Una de tenis taula, el Reus ja té rival a les semifinals de la competició europea d'aquesta Europe Cup. Recordes que abans hem parlat amb la capital del Baix Camp? Doncs serà l'Ins d'Austria, que s'ha imposat a Mallorca per 3-0 al partit d'aquesta tarda. Per tant, a la semifinal, el Reus Ganxets, el millor Reus Ganxets, haurà de jugar contra el Lins per fer-se un lloc a la final d'aquesta competició europea. Recordem que és la segona màxima competició continental. I també en hoquei sobre patins, arriba al descans el partit entre Vilassana i el Telecable, a la Champions femenina. De moment, 1-0 guanya el Vilassana. També t'he de dir que el Sant Cugat, en aquest cas a la segona competició, s'ha imposat per un assist també en hoquei sobre patins a la pista de Cotràs. Per tant, s'uneix a la festa del Voltregà, que aquesta tarda ho estan fent de meravella. I a tot això t'hi uneixo també un partit que ha començat fa uns minuts a l'hoquei lliga d'hoquei sobre patins entre el Calafell i el Liceo. El Liceu ja ha marcat els primers minuts de partit a la pista de Calafell, 0-1.
El Liceu, recordem-ho, és el líder. Però el Joan Ortoll, a la pista del Calafell, aquesta temporada ja hi han perdut el Barça i l'Igualada. Per tant, mategegant-se el Calafell, veurem si avui són capaços de sorprendre el Liceu, que és el líder. De moment, però, s'avança l'equip gallec. 0-1 al Joan Ortoll. Ens quedem al Johan amb aquest 3-0 al marcador. Barça 3, Eibar 0.
El 8 de la segona i el Barça buscant el quart i buscant fer encara més gols. Ara l'Eibar ho ha provat amb una punta allargada a la portera, Laura Martín, buscant a Carmen, que pobreta porta tot el partit sola, corrent, intentant caçar alguna pilota, però és que en el moment en què controla o ho intenta, el Barça recupera ràpidament la pilota quan som al 9 de la segona i el Barça que busca fer el quart. De moment ho fa per la banda dreta. Té la pilota Salma, l'Eibar tancadíssim amb dues línies, una de 5, una de 4. Ara és Aixa. Aixa combina amb Pina, torna a tenir la possessió del Barça, que sembla això un partit d'handbol.
I no n'hem parlat, però el dia 20 hi ha convocatòria de la selecció espanyola. Veurem si entra alguna altra jugadora per aquestes baixes de Laia Alexandri, Mapi León i Cata Coll, veurem si entra alguna altra jugadora del Barça.
El més lògic és que mirin el Barça, clar.
Clar, que això incrementa, diguéssim, aquest risc de lesions i de perdre alguna altra jugadora per partits propers.
Ara parlo de memòria, però oi que són dues setmanes d'aturada, diria? Ara no sé si són dues setmanes o només una. Ara ho mirarem.
Es juguen dos partits, això sí, però no
dos
sé si...
Dos partits, potser sí que ho fan Islàndia, només amb una aturada d'una setmana.
I Ucraïna?
Va.
Crec.
El Barça juga el dia 21 contra la Granada. I sí, després sí. No torna a jugar fins al 12 de març, en teoria, contra el Badalona.
Per tant, són dues setmanes de durada.
I després el 15 de març al camp del Depor a la Lliga.
Podran descansar, però clar, si han
no
massa,
algú del
Barça...
Ah, però si alguna jugadora del Barça hi anés i es lesionés, podria ser una baixa més que sensible ja per l'equip.
Per cert, entrem ja en recta final del partit. Lliga C de bàsquet, d'aquest Saragossa-Penya, sí. Tot controlat, Macià?
A veure, sí, però ara mateix ja no es guanya de 23, es guanya de 14. Ha sigut treure Ricky Rubio de la pista i l'equip, doncs, veient el partit guanyat i sense Ricky, que ha començat a encaixar 9-0 de parcial pel Saragossa, que encara somia. Dos minuts pel final.
Però home, queda molt poc, no?
Dos minuts pel final són 14 punts. Es poden remuntar, eh? Vull dir, si hagués una...
Mira, Dani Mirat, el podem sentir en el temps mort.
Sí, està ara mateix. Ha parat el partit perquè ha vist que Saragossa s'ha ficat ràpidament a 14, o sigui que no es despisti la penya.
Bé, doncs partit semicontrolat, diguem-ho així.
Sí.
Qui no el té controlat és l'Europa, que empata 0 i que li està costant molt avui generar perill a la porteria del Tarazona.
Sí, minut 5 de la segona meitat a Can Dragó, empat a 0, l'Europa que ara té la pilota, ara el partit es juga al camp de l'equip visitant, però no acaba de trobar aquella última passada, la passada filtrada, la passada definitiva, perquè Maíques, molt incisiu amb la pressió, molt incisiu oferint-se, rebi alguna pilota de qualitat. L'Europa ben plantat a sobre de la gespa, però no acaba de trobar l'última passada que aconsegueixi ens tombar la defensa del Tarazona, quan ara tindrà una falta interessant des del carril dret, des de la zona de l'extrem dret, podrà penjar-la l'equip de Benítez a l'interior de l'àrea i a veure si amb alguna pilota aturada doncs, pot aconseguir el primer gol del partit.
Quin minut ara mateix?
Doncs mira, minut 6 de la primera meitat gairebé, empat a 0.
Aguantem aquesta falta.
És un servei de banda, finalment, però el llançarà a la islandesa Guillem Rodríguez, la penjarà a l'interior de l'àrea des del carril dret, la pilota va cap al punt de penal, refusa la defensa del Tarazona, la segona jugada encara és bona, el xut de volea de Josu, és una centrada que baixa bé Maíques, la pilota a l'interior de l'àrea, el xut i fora! Fora el xut, diria que era de Jordi Cano, incorporant-se des de la segona línia. La pilota marxa a córner. Tot ha nascut d'una centrada xut que ha baixat Maíques a l'interior de l'àrea, l'ha deixat cap enrere i la pilota ben xutada ha quedat rebotada, ha estat rebotada i ha marxat per la línia de fons. Serà servei de córner per l'Europa. Serà Nane qui el servirà des del perfil dret de l'atac de l'equip del barri de Gràcia. Marca jugada el jugador de l'Europa. La pilota cap al segon pal, compte que pot ser bona, potser una mica massa llarga, la despenja Àlex Cano, la pilota queda morta, és Escoruela, intentarà el xut, la rematada, la refusa la defensa del Tarazona, però encara es viva, és Maíques qui la lluita i la refusa la defensa de l'equip aragonès. La pilota servei de banda favorable a l'equip de Dai Benítez, compte que la torna a tenir la pilota Jordi Cano a l'interior de l'àrea, intentava desfer-se de dos jugadors, li prenen la pilota i ara sí que la jugada mor aquí. L'Europa ha tingut tres opcions d'iniciar una jugada i de poder rematar-la, no ho ha aconseguit, empat a 0 a Can Dragó.
S'apina l'Europa a l'inici de la segona part, minut i mig perquè s'acabi a Lliga CB de bàsquet, el Saragossa Penya.
El Saragossa continua retallant el marcador, ara mateix la Penya, que guanyava de 23, guanya de 12. Per tant, en matemàtica fàcil, parcial d'11-0 per l'equip aragonès, 1-21 pel final, i ara, evidentment, que intentaran parar el partit per portar la Penya al punt de personal i a veure si falla.
Bé, s'ho han vist molt a prop i jo crec que hi ha hagut d'extensió general.
Per la copa, suposo, també.
Segurament es pot entendre. Veig que Alexia Putella se'n va al terreny de joc.
No és Alexia, són Quica i Salma.
Ah, d'acord, ensenyaven a Alexia, pensava que marxava ella, no,
Sydney,
eh?
No, no, Greia, Alexia anava a donar indicacions a Patri, anaven a parlar, ara fa els dos primers canvis. Pere Romeu, com dèiem, marxa Quica i Salma, entra Sydney al mig del camp i Greia per jugar a la banda de l'atac.
Bé, rotacions, Susi, sí, que ningú prengui mal.
Sí, Salma avui no marcarà, que des que ha tornat de la lesió, no sé si havia marcat cada partit, diria que sí. Per tant, avui es quedarà sense poder marcar.
No marcarà Parelluelo amb la P. Avui.
Exacte.
Ah, correcte. Exacte. Però ens queda alguna P al camp o no?
Paredes.
Paredes. Ha vist una
grau. Putelles.
I Putelles.
I Putelles, també. Exacte, de P's en tenim. Minut ara mateix, mitja hora, oi, pel final?
Sí, el 15 de la segona, 3-0.
Ens quedem amb el bàsquet.
Vinga, tirs lliures pel Joventut. Lude Håkansson per tancar el partit definitivament. Anota el primer, la penya guanya de 13 a 1 minut i 10 segons pel final. Joventut, o millor dit, Casademont Saragossa 65, Joventut 78, perquè falla el segon Håkansson. El Saragossa que buscarà a través d'un triple, probablement col·locar-se a 10 punts. Marcos Espiso, el base italià de Saragossa, que busca la millor assistència. Boi Andubljevic, l'ex del València, que falla sota cistella davant la intimidació de Rússic, i aquí s'esgoten les opcions de Saragossa de tenir alguna possibilitat de guanyar aquest partit, que la penya s'endurà. 50 segons pel final, guanya de 13 i té pilota.
Com quedarà ara, doncs, la penya en la classificació?
Remunta una mica, perquè havia baixat les últimes jornades i tornarà, per tant, a situar-se setè, sisè,
que quedarà provisionalment. Tota la jornada encara per davant, òbviament, sí, caldrà veure què fan els altres, però la penya ara és l'equip que tancava play-off, vuitena amb 11 victòries, veurem com acaba la classificació. Sento que hi ha Ramó, el Johan m'alça els braços amb nervi, l'Oriol Rodríguez per indicar-me que marca el Barça.
I marca Irene Paredes amb la lletra P, fa el quart al Barça en un corna picat des de la banda esquerra, ha posat el cap la central del Barça per fer el quart del partit i sumem una P més a les golejadores d'aquesta tarda.
Bé, anar fent la conya.
És que això és molt complicat, això que estem fent aquesta tarda. Sí. Us emputeu, però...
Això és més difícil que la golejada més gran de la història.
Déu-n'hi-do la portera de l'Eibar, eh?
Sí. No ha hagut ni de rematar. Quasi se l'ha trobat, la pilota, Irene Paredes. Si la sortida en fals de la portera de l'Eibar li ha deixat servit el gol, pràcticament.
Ara ens falta el gol d'Alexia Putelles, eh? I així anirem fent gols amb la P. 4-0, guanya el Barça. I compte, novetats, primera divisió.
Posa emoció a l'Alavés al Pizjuán perquè marca Toni Martínez, gol de l'Alavés al 60 del partit al Pizjuán. Recordem el Sevilla amb 10, Sevilla 1, Alavés 1.
Compte el Sevilla, que està jugant amb foc des de pràcticament l'inici de la temporada. Va, buscarem el final Lliga CB de bàsquet d'aquest Saragossa Penya, que és a punt d'acabar, guanyarà la Penya.
Queden 35 segons pel final d'aquest partit, que la Penya ja domina i no hi haurà pràcticament temps per la remuntada. La Penya ha arribat a guanyar de 23 amb un partit on ha aprofitat per rotar molt els jugadors i on han destacat doncs Ricky Rubio amb 12 punts, 3 assistències, 4 rebots. També Ante Tomic, que n'ha fet 12, i també Cameron Hunt, que n'ha fet 20. Tirs lliures pel Saragossa, el primer d'avui en Dubljevic ja és dintre i el segon col·loca el Saragossa a 12 de la penya, 67-79 amb 35 segons pel final. El Joventut, que tancarà abans de la Copa aquest partit amb una bona imatge i que juga a través de l'Ude Hackenson i Guillem Vives, la direcció de joc en aquests últims segons. El Saragossa ja no va fer falta, conscient de la derrota, i per tant la penya que s'enfilarà una miqueta més en posicions de play-off. Niebla, David Niebla, el jugador gallec que falla el seu tir, rebot pel Saragossa, vola que juguejà Richardson. Richardson obre cap a Washington. 9 segons pel final d'aquest partit. La demana dintre Dubljevic. Pilota invertida per Espiso. El triple que no entra. El rebot serà per Yannick Krak, Rusic. I acaba aquí el partit final. Victòria del Joventut de Badalona a la pista del Saragossa.
Doncs 12a victòria de la temporada de la penya en 20 jornades. La penya provisionalment que se situa setena, guanya una posició, no podrà superar ni que sigui provisionalment Baskonia, perquè Baskonia té un més 106, la penya quedarà amb una baraja inferior, per tant la penya encara en zona playoff i seguirà amb bones sensacions abans de la Copa. Dijous, 6 de la tarda, penya València, des del Roig Arena, transmissió del Tot Gira, a l'exclusiu digital amb el Macià, amb l'Oriol Rodríguez, amb la Lloberes, amb el Joan Fitó i companyia. Macià, gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi bé. Demà Barça-Manresa, el viurem en directe aquí al Tot Gira, i al migdia, i serà el Xevi Barris Nord, tindrem un Lleida-Girona. 5 minuts i dels 8, pausa, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. 9 pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Toni Soler, Valeria Vegas i la Carme, a qui li han fet el primer trasplantament de cara de donant d'eutanàsia. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Hem tornat a viure el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
Fem territori, fem país...
Doncs arrenca aquesta jornada de ronda litoral, que estem aturats, eh? No sé si arribarem a Girona.
Quan quedes amb algú de Barcelona, sempre arriben tard perquè diuen: oi, hem trobat un trànsit sortint.
Què dius? Ja, mira, sóc al Centre Cultural La Mercè, molt ben acompanyada.
Aquí la tens, aquí la
tens. Cada matí, quan vaig a l'escola, escolto Catalunya Ràdio.
Estic aquí, acabo d'entrar.
Ara, què dius? La feina de la ràdio, crear un estàndard que sigui una llengua comuna que tots entenguem.
Aquí a Tarragona s'escolta molta ràdio?
Sí, jo sí.
Ara mateix nosaltres som a Torelló.
On hi ha el Pollasso.
És de l'Ateneu de Tàrrega. La
ui, això és una festassa.
El som-hi. Dia Mundial de la Ràdio.
Som-hi.
Som-hi.
Va, anem-hi.
Bona nit, Manresa.
Manresa. Tots vostès. Pastora. Un aplaudiment pel Josep, guanyador d'aquest concurs de tribunes.
Juliana Canet, Roger Grandell.
Bon dia.
Bona tarda.
No, és que jo he de fregalar coses amb el Tomàs.
Visca Catalunya!
Ràdio.
Visca la ràdio i visca vosaltres. Perquè aquest viatge radiofònic només té sentit si el fem plegats.
Aquesta és la força de la Ràdio Nacional de Catalunya. El Dia Mundial de la Ràdio a Catalunya Ràdio.
Venim amb tu.
Per molts anys.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folc.
Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè a la ràdio pública els marges són el centre.
Solidaris.
Amb Mercè Folc.
Dissabte a les 10 de la nit.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
Sense fronteres. Amb Kilian Sabrià.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar. O a Fraga o a Maó.
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Algú sap que som aquí?
Una de les pel·lícules més esperades del moment. La història dels nou excursionistes que van morir fa 25 anys en un dels pitjors temporals que recorden al Pirineu.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
Des de Camprodon, en directe, amb els protagonistes de la pel·lícula i amb els supervivents d'aquella tragèdia.
Nosaltres no pararem fins que no els trobem.
Álvaro Cervantes, Bruna Cosí, Marc Martínez. Aquest dilluns en directe, a les 4 de la tarda, preestrena de Balandrau.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I esteu tots convidats.
Amb Francesc Garriga.
Pugem al Balandrau.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
Un minut i les 8, de seguida arriba la Gemma Bonet amb les notícies. Abans tenim temps de passar per la primera divisió, perquè compta el Sevilla, compta el Sevilla. Li fa el segon, l'Alavés, ara mateix volarien els 3 punts del Pizjuán.
Se li complica les coses a l'equip sevillà perquè marca l'Alavés 1-2 ara mateix al Pizjuán, minut 67, el gol de l'Alavés, però... En revisió, el gol l'ha fet Lucas Boyer, l'àrbitre està revisant un possible fora de joc, no sé si unes possibles mans d'un jugador...
Jo crec que mans és el que estan revisant.
De l'Alavés?
No sembla. A mi tampoc no sembla.
Però sembla que no, i el gol l'ha fet Lucas Boyer.
De fet, el control...
67 de partit.
És amb el pit, no?
Sí.
Té el peu més avançat.
Una mica més avançat, potser, que l'últim defensa del Sevilla.
Ah, vols dir que és fora de joc?
Sí. Pot ser que sigui fora de joc, perquè abans d'impactar-li en aquest suposat braç, té, crec que el peu dret un pèl potser més avançat que no pas
mans,
la...
Mans, per mi no ho són.
Per mi tampoc.
Com a molt, això que diu l'Oriol, que no sigui fora de joc. Perquè fixa't que estan tirant línies, eh? L'àrbitre no ho va mirar el
igual
estan
8 minuts, també.
Sí, sí.
El 67 ara mateix, eh? Sevilla 1, Alavés 2. Aquest gol de l'Alavés ara mateix en revisió.
Bé, doncs ho deixem en suspens, perquè arriben senyals horaris de les 8.